Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
El cel plora petits flocs. Els iacs, de taciturna mirada, s'arrauleixen en el seu pelatge. Cavalquem acompanyats dels nostres 34 geps en un paisatge d'estampa xinesa. El cel es confon amb la terra. No sé ja si els camells s'ondulen per la neu o entre els núvols. No hi ha muntanya, ni planura. Només un univers blanc d'estepa infinita esquitxada d'espigues sèpia i còdols negres. Res que atregui la mirada. Cap arbre, cap abric. Encaixo les agullades del vent en el rostre i maleeixo quan els miralls dels meus aparells es bloquegen i les cèl·lules es tornen boges. Les gotes d'aigua que cauen del meu bigoti es glacen immediatament en la tanca de la meva càmera mentre la recarrego. El vent bufa tempestuosament. La visibilitat no supera ara els 200 metres. Potser estem a 30 graus sota zero. El gel penja de la barba dels camells. Suportem durant dos dies una espantosa tempesta de neu. Després tornen, amb el bon temps, les inoblidables nits del Pamir, constel·lades d'enlluernadors estels. Tornem a baixar lentament cap al sol del món. Aquí està Candut. Tot és senzill. Els últims caravaners, Roland i Sabrina Michó. Roser Corella, benvinguda.
Hola, bon dia.
Com sorgeix la idea d'anar al Kirguistan?
Doncs la primera vegada que vaig anar a Kirguistan va ser el 2011. M'han convidat a un festival a Bishkek, a la capital, a presentar un curt, un documental que havia fet en aquell moment.
Roser Corella, documentalista.
He de dir que vaig haver de buscar el mapa on era exactament.
Bishkek. Home, no és una capital que soni gaire.
Exacte, però va ser un gran descobriment, la veritat. Va ser una setmana, em van acollir molt bé, gent fantàstica, i bueno, em vaig quedar amb les ganes de més.
Perquè com és Bishkek? Com és?
Bishkek és una ciutat totalment postsoviètica. Hi ha encara molta simbologia soviètica.
Qui hi ha? El Lenin, pel carrer, les estàtues de Lenin?
Home, el Lenin i tal, t'ho pots trobar, no han tret algunes, però sobretot en qüestió estètica, no? Aquells cines de, no sé, t'imagines que és una altra època una mica.
Que poden celebrar un míting del Partit Comunista.
Sí, no? Quasi. I és interessant el contrast amb la gent, no? La gent kirguís té aquests trets asiàtics, de mongols, i que veus que és una societat que encara, ara, després de l'època soviètica, està una mica recuperant o intentant redefinir-se, no? Diguéssim que tenen una crisi d'identitat cultural bastant marcada i estan recuperant una mica el folklore de l'època nòmada. I
clar, perquè ells són d'origen nòmada.
Exacte.
Aquí fan visquen, sí, en una ciutat com Bishkek.
Bueno, el Kirguistan té tota aquesta història de, era una societat nòmada, van arribar els russos, van començar a establir-se, tots els pobles de la zona rural, veus que tens aquestes casetes de l'època russa amb les portes blaves i les tauladetes.
De dues aigües,
sí.
com els de conte.
Sí, sí, sí.
Casetes de conte.
Sí, sí, realment és maco. I ells, bueno, s'han anat adaptant a tota la gent que ha vingut de fora, diguéssim, a dir-los que s'havien de fer sedentaris i tal. Llavors, després, amb tota l'època soviètica, doncs, van començar a construir el que són, bàsicament, la ciutat, no?, que és Bishkek
i poca cosa més.
Sí, és un país de muntanyes, de paisatges increïbles, crec que el paisatge és un punt fort perquè ells també segueixen molt connectats a la naturalesa i això és molt interessant també.
Ah, tota la vida o mitja vida muntant a cavall?
Sí, els cavalls també tenen molta presència, tenen una connexió amb els cavalls increïbles, vull dir que jo crec que és molt interessant perquè veus que han tingut tota aquesta època soviètica que els ha marcat molt, que els ha canviat radicalment la vida, però que ells resisteixen a abandonar tot el que era els ancestres. No?
Perquè hi havia la llavor i la llavor tornat a fructificar.
Han recuperat també aquesta figura del Manàs, que és una èpica d'un heroi que va salvar el poble kirguís de tots els enemics, i amb aquesta imatge de Manàs, que ara, bueno, l'himne de Kirguistan és sobre el Manàs, tenen escultures per tot arreu, una mica representa els valors de la societat.
No? Ha substituït a Lenin.
Exacte. Sí, sí. De fet, a la plaça principal de Bishkek, on hi havia Lenin, ara hi ha Manàs. A sobre un cavall.
A sobre un cavall?
Sí. Sí, sí.
Home,
sí,
si és
sí.
L'heroi èpic del
total.
Poble kirguís. Has dit que tenen molts cavalls, també tenen falcons, una relació especial
sí.
Amb els falcons.
Sí, sí. No tot arreu. Hi ha algunes zones que encara es fa el tema de la caça amb els falcons, però jo diria que els cavalls guanyen, en aquest sentit. Sí, sí. Jo vaig preguntar, hi ha algú que no sàpiga muntar cavall? I em diuen no.
O sigui, sí, el muntar des de que neixen.
Algú que no sàpiga muntar cavall no és kirguís, em van dir. I bueno, clar, ara ho entenc.
Homes, dones, no hi ha distinció.
No hi ha distinció en aquest sentit.
Uh-huh. I quan et mous pel país, ho veus, això? O han canviat, o han anat canviant el cavall per la moto? Perquè això a Mongòlia, per exemple, passa, no? Que molts nòmades sí conserven els cavalls, però veus que ja van en moto.
No, no, clar, van en cotxe i tal. El que passa a les zones rurals, per tot arreu veus cavalls i veus nens amb cavall i és algo molt present. O sigui, evidentment hi ha molts cotxes i tal, però els cavalls és algo... Sí, sí, als pobles veus nens, dones, homes a cavall. Les dones menys, però les dones saben muntar cavall totes, també.
I les tendes, les iurtes o els guers?
Els iurts, sobretot a l'estiu, veus a les zones dels llacs que encara hi ha famílies que passen l'estiu allà, els iurts, sí.
Iurt deu ser en anglès, potser iurt en català, guer en el cas mongol, les tendes...
Exacte, sí.
Que fan circumferència...
I també és curiós que quan celebren, per exemple, un casament, al poble, munten el iurt davant de la casa. I un dels dinars se celebra dintre el iurt, que és bastant curiós, no? Perquè veus que tenen una casa fantàstica, amb un pati fantàstic, i es fiquen tots a la... Bueno, els convidats especials, normalment els familiars més propers, un dels dinars, dels rituals, els fan dintre el iurt, que és com aquesta cosa especial. Vull dir, és el que et dic, no? Que resisteixen una mica a abandonar tot el que és identitat cultural.
Tu has assistit a diversos casaments...
Sí, vaig anar un parell, exacte.
Una festa bonica.
Sí.
Una de les principals en la vida d'una persona.
Sí, sí, per ells el casament és una de les celebracions més importants de la vida, sempre dels pobles, i normalment dura, a més dura diversos dies. Es fa primer a casa de la noia, després a casa del noi, i ara s'està... posant de moda fer el casament tradicional i després el que diuen el casament a l'europea. Que és que les noies, ara, per influència de la televisió, volen portar un dia el vestit blanc a l'occidental.
Perquè no s'hi casaven amb vestit blanc.
No, el casament tradicional és amb uns vestits típics d'allà, amb molts colors, que de fet són més macos que els blancs.
Amb uns farcs de feltre...
Sí, els homes porten aquests barrets de feltre que dius, amb aquests típics dibuixos de Kirguistan, que ara no et sabria definir... Ah, estic movent els dits, però...
Pues uns barrets gairebé cònics, no?
Exacte.
Molt alts, amb un doblec, i llavors en el doblec hi posen aquests...
Exacte. I això ho porten els homes i les dones, uns vestits normalment amb vermells i molts colors, amb aquestes sanefes a la part de davant, normalment, són molt macos. I és el vestit tradicional. Però ara s'està posant de moda fer la celebració
casament.
A casa, no? Que és amb molt de menjar, el menjar que no falti. La taula mai es buidarà de menjar. Tu pots menjar durant tot el dia i la taula segueix plena de menjar, perquè el menjar és molt important. L'hospitalitat relacionada amb el menjar és un dels trets de la societat kirguís. Això sí, em van tractar... Jo tot el viatge que vaig fer vaig menjar.
T'has engreixat?
No, engreixar no, perquè després et suava molt i caminava molt. Però... Sí, realment, si tu passes per casa d'algú només a preguntar, escolta, em podries dir qui... Na-na-na-na? I només que preguntis, ells no poden a suportar que tu no entres a casa i que et convidin a un te, a menjar...
Un te, que és un te... El te és el de menys, no?
Sí, exacte. I et pots passar tot el dia menjant.
Clar, una taula de casament, de fet, ocupa tota l'habitació. Tota l'habitació és una taula, s'asseu a terra, enmig de catifes que ocupen el terra i les parets.
Sí, 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 sí. les catifes per les parets és també un tret de...
Kirguís, nòmada.
Sí, sí, total. I el tema del menjar, en el documental que vaig estar treballant a Kirguistan, jo tenia molt clar que havia de sortir el menjar, perquè si vols fer un retrat sobre la cultura kirguís, no pots deixar això de banda, no?
Menjar, de quina mena? Hi ha salses, hi ha verdura, hi ha carn, hi ha bé...
Sí, algú vegetarià allà no podria sobreviure, perquè tot és carn, tota l'estona, molt bo. Aquestes sopes que es diu lakman, que són fideus, verdures, i carn, sí, tot és carn. Els dumplings aquests, com si fossin aquestes empanadilles, com
farcides.
Al vapor, farcides amb
carn. Com el dim sum hongkonès, per exemple.
Sí,
farcellets de pasta,
sí.
Farcits de carn o de verdura. O...
N'hi ha uns que els fan que són molt grans, uns altres més petits, a dintre una sopa... Bueno, la veritat és que està molt bo el menjar, jo està encantada.
I que sacrifiquen algun animal, en el cas d'una menja...
Sí, de fet, quan...
Per un casament.
Si hi ha un convidat... Demostrar que tenen respecte per tu és matar un bé, no?
Sacrifiquen un bé,
exacte.
Perquè un bou, clar, estaria menjant masses dies, no?
Els casaments també mengen cavall, que això a mi em va semblar, no terrible, però em va sorprendre que amb aquesta relació que tenen amb els cavalls, que després
que els estimin tant, després
mengin cavall.
Però deuen ser cavalls vells o malalts o...
Bueno, hi ha un mercat d'animals molt gran, em sembla que és un dels més grans d'Àsia Central, a Caracol, i van a comprar això, el cavall pel casament. Ja suposo que és un tipus de cavall, o el que dius tu, no? Que ja no és un cavall fort per cavalgar, sinó que el sacrifiquen, i és el millor que et poden oferir un casament.
Tu hi vas anar, com has dit, per fer un documental, i per tant això t'ha portat al Kirguistan diversos cops. Un documental que estava centrat en un costum bastant curiós.
Sí. Vaig anar a treballar sobre la pràctica de segrestar dones per casar-se. Com he dit abans, la primera vegada que vaig anar a Kirguistan per aquest festival va ser la primera vegada que vaig sentir sobre aquest tema, i em va sorprendre perquè estava parlant amb una dona i em va començar a explicar, sí, jo de fet a mi em van segrestar. Dic, com és això? Dic, bueno, però deu ser aquesta mena de rituals que hi ha en molts països, no? És una mica de teatrillo, no? Diguéssim que no... La dona sap que la segrestaran, és una mica de, bueno, segresta'm i ens escapem, no? Aquesta... cosa així com...
Tu passes amb el cavall, m'agafes d'una revolada i fugim els dos.
Té aquesta cosa inclús de pel·lícula, no? De segresta, ens escapem... I
romàntica
i tal. De fet, a Kirguistan també existia, i segueix existint aquesta versió romàntica.
Potser era l'origen.
Exacte, sí, sí. I, de fet, tenen moltes llegendes que parlen de històries de dos joves que es van enamorar, però la família havia acordat un matrimoni amb una altra família, i la manera d'escapar-se era... segresta'm i ens escapem.
El Kudala.
Sí, exacte. El Kudala, que surt al documental, era aquests matrimonis acordats entre famílies, que normalment, inclús quan naixien els nens a les famílies, ja s'acordaven de naixement. O inclús quan una dona es quedava embarassada i era com, bueno, el meu fill es casarà amb la teva filla, no?
I no deien en broma.
No, era total.
No era una juguesca.
I clar, bueno, hi ha totes aquestes llegendes d'històries que normalment acaben amb drama, no? De dos joves que es van escapar, ell la va segrestar, després la família va anar a buscar-los i van matar el noi, bueno, sempre acaben en drama i tal.
De fet, el paisatge té algunes formes, no?, que sí. Estan vinculades amb aquestes llegendes.
Sí, sí, ja en el documental volia realment treure alguna d'aquestes llegendes perquè no paraven allà d'explicar-me llegendes d'aquestes.
És un poble molt tradicional.
Mm. I, no sé, n'hi ha una que explica això, dos joves que es van enamorar, es van escapar. En aquest cas, la família del noi era pobra i la família del... Bueno, crec que és una de les versions de mil històries d'aquestes, no? La família de la noia va anar a buscar-los, va matar el noi, i la noia estava tan desesperada i tan trista que va morir, i al lloc on va morir va aparèixer una roca en forma de cor trencat, no? Bueno, aquestes llegendes també demostren que aquesta pràctica de segrestar dones tenia aquesta vessant romàntica, no? I que ara, amb els últims anys, ja s'ha distorsionat i s'ha convertit en una pràctica violenta en el que la noia no sap que la segrestaran i un grup de nois surten amb el cotxe, abans ho feien a cavall, anaven a buscar una noia que ja tenien
vista, que li agradava molt,
que els agradava i tal, o en alguns casos en el que no. O sigui que si no funciona la noia que al noi li agrada, doncs agafen qualsevol altre per casar-se. Normalment la família del noi ja està a casa esperant amb tots els preparatius del casament.
O sigui que la família del noi és copartícep.
Sí, exacte.
És còmplice.
Sí, sí. Que això és una part també dramàtica del tema, crec, perquè les dones de la casa, la mare, l'àvia, les tietes, es converteixen, exacte, com has dit, en còmplices, i són les encarregades de convèncer la noia jove, que arriba, evidentment, en xoc, plorant i barallant-se, que no passa res, que ella serà feliç, que es tranquil·litzi perquè totes elles han estat segrestades i després han tingut una bona vida. I, de fet, les dones de la casa juguen un paper molt important en convèncer a la noia jove que es tranquil·litzi i que es quedi.
Clar, perquè totes, almenys les del documental, totes... tothom reconeixia que en el moment que la segresten, ella resisteix, pega, intenta pagar, plora...
Exacte.
Fins que arriba a casa, no? Moltes diuen, vaig estar 2 hores plorant. No?
De fet, diuen que si la noia sospita que la segrestaran i quan al moment del segrest no li sembla malament, inclús ha de plorar perquè quedaria malament
no resistir-se.
No seria una noia, diguéssim, digna. I llavors a vegades diuen, si plora perquè ha de plorar. No, home, no.
Plora perquè
està en xoc, perquè ella anava a la universitat i l'ha segrestat de camí i ara s'ha de casar amb aquest noi. De fet, tot el tema de la pressió social juga un paper molt important, perquè de fet, quan la segresten no és que les lliguin ni que les tanquin a casa, sinó que hi ha tanta pressió social, també per part de les seves famílies, a que acceptin, perquè ha perdut la seva puresa, la dignitat com a dona i
tal.
Clar,
per què?
Hi ha tota aquesta cultura de la vergonya sobre la dona, no? És una societat en la que el rol de la dona, evidentment, està per sota de l'home i l'home és el que decideix la llibertat de la dona per escollir què vol fer, qui vol ser, amb qui es vol casar, doncs no està... Bueno, les dones mateixes tenen acceptat aquest rol de submissió i això fa que es perpetuï aquesta pràctica, a més, sent elles còmplices d'aquesta pràctica, fa que això no s'acabi mai, no?
Clar, tu dius que és un deshonor, en el cas de la noia que ha entrat a casa del noi, és un deshonor tornar a casa seva perquè precisament ja ha entrat a casa d'un home.
Exacte.
I llavors tornar a casa voldria dir, doncs, que...
Exacte.
Que ja no és pura.
Exacte.
Però com la retenen, la noia? Un cop entra segrestada a casa, les dones, què fan per convèncer-la? Perquè fan alguna cosa.
Sí, les dones tenen un mocador blanc, que és el que... És tot un ritual. Elles han d'aconseguir posar-li el mocador a la noia. En el moment que la noia deixa de resistir-se i deixa que li posin el mocador, és un símbol de submissió. A vegades passen hores, eh? Ella es baralla, es troba el mocador 1000 vegades, plora, els diu... què feu, jo no vull... Na. I al final, després de dir-los... Després d'hores, elles a vegades cansades i per esgotament i per... Es veuen com en un carrer sense sortida, accepten, no? Comencen a pensar què dirà la meva família, què dirà el poble, ningú es voldrà casar amb mi. Llavors, tot això fa que al final digui, mira, accepto perquè és el meu destí. Juguen molt amb aquesta idea del destí.
Però en cas de que la noia... fins i tot així, segueixi resistint-se i vulgui sortir, a vegades li posen un tros de pa al llindar de la porta.
Sí, després hi ha tot el tema de les supersticions, que també això és un altre. Per exemple, el pa, com dius, és algo sagrat a les famílies. El pa és el que s'ofereix als convidats. Quan t'ofereixen pa és que realment és un símbol de respecte, no? I el fet de... Quan entres a casa d'algú i t'ofereixen pa, si tu no l'acceptes, és un deshonor totalment. A l'hora de segrestar-te, si posen pa a la porta principal i tu saltes per sobre el pa, tindràs mala sort tota la teva vida, perquè no has respectat els que t'han convidat a casa seva. A vegades, quan segresten les noies, a part del pa, a vegades es posa la dona gran de la casa, la més... la iaia, diguéssim.
L'àvia.
Que, clar, allà es respecta la gent gran, és la gent que s'ha de respectar més. El fet de que l'àvia es posi davant de la porta...
Si tu l'en retires per sortir...
Si saltes per sobre seu, ets la persona més irrespectuosa del món. I el mateix, tota la mala sort que haurà sobre tu, cap home es voldrà casar amb tu. I totes aquestes supersticions juguen un paper molt important. I a mi em va sorprendre, per exemple... noies amb educació emancipades que han vist... Hi ha una noia al documental que surt que estava treballant a Moscou a un restaurant japonès i veus que és una noia que, a veure, ja havia vist molt, estava totalment emancipada, treballava, vull dir, una noia que dius... Bueno, ha vist... Té una
visió del món i una perspectiva...
Molt més oberta, no?
És que això donava a dir que això es repeteix aquest cas, és a dir, moltes vegades les noies segrestades són universitàries segrestades per gent rural.
Exacte, sí, sí. I això és el que sorprèn, no? Que no són noies que no hagin sortit del seu poble, que no només coneguin aquella realitat, no? Que podria ser que, mira, si tu has crescut i has vist només aquesta realitat, creus que això és
així.
És així i no hi ha més opcions, doncs, bueno, és més comprensible, però algú que viu a Moscou, una ciutat gran, treballa, té plans de futur, d'obrir un restaurant, torna a Kirguistan, la segresten i perquè la família posa un pa al llindar de la porta, no pot saltar.
Acaba amb una granja fent de...
Ordenyen...
Munyen les vaques, sí.
Que dius... Jo li preguntava, però per què et vas quedar, no? I em va dir, home, és que va posar un pa sobre la llindar
de la porta.
I com volies que passés? I jo, et fas creus, no? Dius, a veure...
Com és possible?
Com és possible que acabessis a un poble, a casa d'un noi que no coneixies de res, a més, a dues hores del poble de la teva família. No és que sigui inclús ja algú del poble que et coneix de tota la vida, que, mira, tens una mínima relació amb ell i al final acceptis pel que sigui, no?, per la teva família. Era un noi d'un poble a dues hores del seu poble, vull dir, algú que totalment no coneixia, i accepta quedar-se. Això és algo que no és incomprensible.
I hi ha més coses incomprensibles, perquè tu parles amb matrimonis de segrestades i, curiosament, veus que la dona defensa el segrest i l'home el rebutja.
Sí, sí, això també és algo que no m'esperava i que realment vaig pensar que era important mostrar en el documental, no? Que ja és una societat que viu amb moltes contradiccions en aquest sentit. Viuen en tot aquest sistema de creences, però és veritat que la societat està evolucionant a poc i ara a poc vas veient que tant trobes homes que no estan d'acord i veuen claríssim que és una barbaritat i que prefereixen que els seus fills i filles coneguin algú i decideixin casar-se, que no fer-ho d'aquesta manera, que és d'aquesta manera arcaica totalment, no?
Clar, perquè de fet hi ha homes i dones en els dos bàndols, és a dir, hi ha homes que són afectats també perquè li segresten a la filla.
Exacte. I les dones, el que passa que moltes que accepten, el que em diuen és que, bueno, la meva filla ha d'estar casada, o sigui, una dona sola no té cap mena de sentit en aquesta societat, no és ningú, amb la qual prefereixo que la segrestin i es casi que no, que es quedi sense casar-se.
Aquesta és l'altra.
Aquesta és l'altra versió. Que les mares al final diuen, bueno, la meva filla o el meu fill, si, bueno, si aquesta és una manera, per què no, no? O sigui, per ells la finalitat és més important que el mitjà, no?
I la finalitat és casar-se. Com tu dius, en aquestes societats no s'accepta una noia que no s'hagi casat.
No.
O un noi.
I que tingui fills, això és una altra. Sempre et diuen, la felicitat és igual, si ve amb els fills, la felicitat ve amb els fills, és igual amb qui et casis, no? Això també és important entendre-ho, no? Que tots aquests conceptes de felicitat, de l'amor, el concepte de família és totalment diferent al concepte que a Occident podem tenir, no? I clar, no els hi pots preguntar què és per tu la felicitat o quan et cases què estàs buscant, no? Ells, és una estructura que funciona, és funcional, no?
Va al marge de l'amor.
Exacte.
No té res a veure l'amor amb els matrimonis.
No, és una qüestió funcional, que és la institució familiar... És l'estructura que funciona dintre d'una societat, que està claríssim quin rol té la dona, quin rol té l'home, i sense això no funcionaria la societat.
Això també deu ser d'origen nòmada, no? De les vides dels nòmades, on la mà d'obra és fonamental, o en el cas d'ara, doncs, dels pobles rurals, on, com tu mostres en el teu documental, moltes són granges, on la dona doncs, ha d'ordenyar, no?
Exacte.
Ha de fer feines de grangera, no?
Sí,
de pagesa.
Exacte, i també el que passa és que quan les famílies, no? La dona de la casa, que normalment treballen molt, 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 ordenyant les vaques, aixecant a les 5 del matí, ordenyant les vaques, després, a part de criar els nens, a ocupar-se de tot el de la casa, clar, elles quan es comencen a fer grans, volen que el fill es casi ràpid perquè porti una noia jove a casa i la substitueixi. I això també és algo com el que et deia, no? Molt funcional. M'és igual d'on treguis la noia, però porta'm la teva dona, que m'ha de substituir, que jo m'estic fent gran, i aquesta noia jove doncs ja començarà a ordenyar les vaques i farà totes les feines pesades que jo ja no tinc ganes de fer.
Són feines, cases, pobles, una mica desangelats, no? Et cau una mica l'ànima als peus, com veus, les poblacions.
Molt senzilles.
Molt senzilles.
Però a mi m'agrada la senzilla. O sigui, crec que... O sigui, és un sistema de valors i de... Sí, el que valoren són altres coses, no? La casa ha de ser pràctica, ha de ser un espai bastant diàfan perquè normalment conviden a molta gent, munten de seguida una taula gran, que tothom segui a terra, no poden estar posant mil cadires i tal perquè potser de cop tenen 20 persones dinant a casa i munten i desmunten taules en un moment. He vist cases que... Són molt funcionals, no? I tenen sempre espais oberts, sense masses coses.
Això també és de l'època dels nòmades, no?
Exacte.
Perquè per traslladar-se d'un lloc a l'altre
sí,
no
sí,
podien
sí.
portar molt d'equipatge.
Exacte. Ha de ser còmode i no veus... inclús masses llits ni res. O sigui, munten allò el campament.
Sí, sí, posen les catifes, tenen les catifes i viuen sobre les catifes i els coixins.
Sí, sí. I mira que fa, a l'hivern fa arriba a fer molt de fred. Pensa que és un país molt muntanyós i a l'hivern poden estar a menys 10, menys 15 fàcilment.
Clar, i són cases que no estan preparades. Tu veus els carrers nevats, els camps, i penses...
Les llars de foc, bueno, ara aquestes estufes que...
De llenya o de carbó.
Sí, sí. Però bueno, és gent molt forta, molt... Les dones són dones també molt fortes i molt treballadores. I, bueno, i al final veus que... malgrat tenen aquesta pràctica, veus famílies que funcionen, no? Que realment aconsegueixen que...
Que les coses rutllin.
Sí, 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 i normalitzen totalment aquests segrestos. Moltes vegades tarden un temps... Les dones em deien, tardes un temps en acostumar-te, però després ets feliç. Suposo que ja... Bueno, és una resignació, diguem, o una acceptació per viure sense aquesta idea de ser víctimes. Això és molt important, jo crec.
Això, digue'ls-hi amb les famílies de les segrestades, que és l'altre costat. Famílies que de sobte els hi desapareix la filla. O és que ha anat a la botiga i no ha tornat.
I ha desaparegut, sí. Clar, sempre hi ha el primer moment de xoc, però després t'arriben a dir que, bueno, que al final la teva filla s'ha de casar i bueno, i segurament si l'has agradat aquest home...
Però això és quan saps que l'has agradat algú, però estàs una hora, dues, tres, un matí sense saber què li ha passat a la teva filla.
Exacte, com funciona és un noi jove, vol casar-se, li diu als seus amics que l'ajudin i surt un grup de nois, uns tres o quatre nois en un cotxe, esperen a la noia que surti o de la universitat, de la feina, on sigui, esperen el moment adequat, la fiquen al cotxe i se l'emporten a casa. A casa, com he dit abans, està la família esperant, les dones de la casa es fan responsables de la noia jove, convèncer, i quan ella ha acceptat i li han posat el mocador...
Quan li han dit allò que la pedra s'ha de quedar allà on la van llançar.
Sí, exacte. O tot bon matrimoni comença amb llàgrimes, també és un altre que diuen. Un dels familiars, o sigui, els homes, dos o tres, van a casa de la noia a demanar disculpes, normalment porten algun regal.
I no porten una carta de la pròpia noia?
Això, en un cas que surt al documental, sí que li van obligar a escriure una carta dient que feia temps que sortien junts, estava enamorada i es volia casar amb aquell home.
Però, tot mentida.
Tot mentida. Però normalment no, normalment van els familiars, truquen a la porta i li diuen «Hola, venim a demanar disculpes perquè hem segrestat a la vostra filla i us convidem al casament». Clar, llavors, la família ha d'acceptar. O sigui, primer accepta la noia. Si els pares no acceptessin i l'anessin a buscar, també pot ser, eh? O sigui, és tot un ritual, això. I més o menys ho respecten. El que passa que hi ha casos en què els pares l'han anat a buscar i el noi torna a segrestar la noia el dia següent, al cap de dos dies. Fins que la família diu, mira, segurament serà el teu destí, perquè si no aquest home no t'hagués vingut a buscar dos vegades. Normalment acaben així les històries. I l'altre és que normalment els pares accepten, perquè diuen, mira, tu així ja la tenim casada, ja la tenim casada, ja està. No, és complexa, o sigui, per mi va ser tot un procés entendre el per què les noies acceptaven, per què la família acceptava.
Haurien d'anar sempre protegides, aquestes noies, bueno, no? A partir d'una edat que saben que pot ser segrestada.
Hi ha moltes que... Hi ha unes àvies al principi del documental que explicaven una d'elles. El documental no surt tota la conversa que van tenir, però una d'elles diu, jo quan era jove, la meva mare va sentir rumors que jo podia ser la pròxima segrestada del poble.
I acaba munyent les vaques.
Sí, i diu, i vaig començar a anar a tot arreu acompanyada, sempre anava acompanyada. Fins que un dia vaig anar a buscar aigua i em van segrestar. O sigui, va ser com... tard o d'hora acabaré com les altres.
I aquestes coses que són tradicions o que tenen molt a veure amb la tradició, no se sotmeten a algun consell d'homes poderosos, d'ancians, o ja no existeixen?
Sí, tant. Els pobles encara existeixen. L'únic que... Ells a vegades juguen, no en contra, però les noies, per exemple, quan a vegades o les famílies es van a queixar en aquest consell d'ancians, no?, diuen, mira, que la meva filla ha estat segrestada. Hi ha molts casos en què aquest consell d'ancians fan pressió sobre la família
perquè accepti el segrest.
Vull dir que no, a vegades no ajuda. També s'ha de dir que això no ho hem dit, que hi ha una llei que prohibeix els segrestos. A Kirguistan, de fet, és il·legal segrestar dones. Això és important, bueno, crec que és important perquè sembla que sigui un pas endavant, El problema és que encara no s'aplica degudament, no, aquesta llei. Hi ha d'haver un canvi de mentalitat en la societat perquè realment s'apliqui, perquè qui ha d'aplicar la llei és part d'aquesta societat que encara creu que és una tradició i que, com és una tradició, s'ha de mantenir. No? I és molt difícil. Crec que només hi ha un cas en el que es va portar a judici un home, però perquè va ser un cas molt violent d'un home que va assaltar una noia, la va violar, bueno, va ser com un cas molt violent.
Perquè a vegades hi ha violacions també, perquè la noia no pugui tornar enrere.
Sí, o sigui, normalment és una qüestió de convèncer la noia i quan ella, o sigui, la convencen, hi ha el casament i tot el... O sigui, no hi ha violació normalment. En casos en què veuen que la noia se n'anirà, no acceptarà, ho veuen difícil, normalment els tanquen a una habitació, el noi i la noia, i hi ha una violació, i llavors la noia ja no veu sortida perquè ja està marcada, i això són els casos, diguéssim, més greus. Però sí que passa. El que passa que les dones no en parlen.
No, clar.
No en parlen. Jo, amb moltes dones que vaig entrevistar, a vegades els hi deia, bueno, explica'm el dia del segrest i tal. Normalment, sí, anava caminant pel carrer, em van segrestar, però bueno, ara sóc feliç. Hi ha com un salt, o sigui, no t'expliquen exactament què va passar.
Ho volen esborrar de la memòria.
Sí, perquè, clar, viure amb aquest estigma, no? I més quan aquesta persona s'ha convertit en el teu marit, vull dir que tu formes part d'una família que encara que l'origen sigui aquest, per elles és... No poden anar dient tot el trauma del dia del segrest. Ho esborren i ja està. Diuen, bueno, ara això és el que toca, anem a ser feliços com puguem, els fills, i ja està, no?
Parlaves de la llei, no s'acaba d'aplicar, que no ajuda la policia, per exemple, a que s'apliqui?
No, la veritat és que hi ha dones que m'han... En el documental també surt un cas d'una dona, no?, que diu, jo em vaig escapar de casa, vaig anar a la policia em van dir que això era una tradició, que jo no podia denunciar un segrest i que tot el maltractament que he patit durant tots aquests anys... Bueno, això a les famílies sempre hi ha baralles i dintre una família passen coses i això no és denunciable, no? I, bueno, i ella explicava, no, aquesta impotència de, bueno, llavors aquí ens hem d'anar, qui ens pot protegir, no? Aquí ens hem d'anar a queixar perquè això no es pot acceptar, aquesta violència.
Es veuen impotents.
Molt impotents, molt impotents.
Però les coses estan canviant.
Sí, la veritat és que hi ha...
Les escoles, per exemple.
Hi ha organitzacions de dones que estan fent programes educatius a les escoles per canviar la mentalitat de la gent jove. Trobo que són programes molt interessants perquè... A les escoles creen aquest debat, no?, entre els nens de si el segrest de dones s'ha de considerar un crim o una tradició. I els hi volen fer entendre que no pot ser una tradició, no? Una pràctica que va en contra de la llibertat de les dones i que a més hi ha aquesta dosi de violència, no? I això és molt difícil de... És difícil de fer canviar la mentalitat perquè els nens ho viuen així a casa. O sigui, si tu creixes veient que el teu germà, el teu tiet...
Segresten. O la teva mare va ser segrestada.
Tu veus un casament, al mateix documental pots veure un casament que està ple de nens per allà, els nens entren on està la noia plorant... Vull dir, és algo que veuen tan normal, tan normalitzat que per
perquè
ells...
Perquè plora d'alegria, no?
Sí, que clar, un nen com li dius això és dolent? O sigui, els teus referents, els teus pares, la teva família ho fan de manera natural, riuen, després ballen i mengen pastís, vull dir, com això pot ser un crim, no? Llavors els nens creixen pensant que això és normal, no? Llavors és molt difícil a les escoles... Bueno, a les escoles hi ha tota aquesta feina que crec que és interessant perquè els hi crea aquest conflicte als nens, no? Serà, clar, ara que ho dius...
Escolta, la tradició Manàs, què diu?
Clar.
No diu res Manàs del segrest, per tant, no és una tradició com...
Exacte.
Que és.
I és molt interessant perquè els hi creen aquest debat, no? Els diuen, a veure, vosaltres on heu vist escrit a la literatura kirguís, en l'èpica al Manàs?
On surt això?
On surt això que és una tradició? Llavors, veus que els nens diuen, no, però això no vol dir que no sigui una tradició, això s'ha transmès de generacions a generacions, però això no ha d'estar escrit, no? Això no vol dir que... O, per exemple, les mateixes nenes, no? Diuen, no, home, però per una noia és millor quedar-se a la casa quan et segresten per la seva dignitat, no? Vull dir que tot això ho repeteixen perquè ho senten a casa, no? Però és molt interessant, crec que tots aquests programes, perquè només fets i pensar, no? A veure, com pot ser això una tradició, no? A la universitat també hi ha una escena documental, no?, que hi ha una de les professores que també els hi crea aquest debat, no? Els hi diuen, a veure, com pot ser una pràctica tan violenta una tradició? Que ens hem tornat bojos o què, no? I trobo que tota aquesta feina, a poc, tots aquests programes aniran calant, suposo, a les noves generacions, o això espero. Hi ha una mica de llum, no?, d'esperança en
tu
el futur.
Tu vas veure algun canvi mentre et movies pel Kirguistan, entremig d'aquestes muntanyes tan fantàstiques i parlaves amb la seva gent? Home, jo crec que... el canvi o...
Jo crec que, a veure, hi haurà un canvi a poc a poc. També el tema de... La Kirguistan va obtenir la independència el 91, no fa tants anys. O sigui, realment, la societat des de llavors s'ha anat obrint, ara tenen més referents de fora. Tot això al final fa que a poc, per un costat o per un altre, la societat vagi canviant, no? I bueno, i miren la televisió, veuen pel·lícules, les noies també tenen altres referents, no? De, bueno, jo vull ser la noia de la pel·lícula que s'enamora i es casa amb el que s'ha enamorat, no vull que em segrestin, no? Coses d'aquestes, o... Escolta, si el meu pare em diu que és millor que conegui una noia que m'enamori i tal, per què no, no? Vull dir que jo crec que a poc va calant una mica. El que passa que a mi encara em sorprèn que noies joves estiguin dient no està tan malament aquesta pràctica i la seva mare estigui dient està fatal. Vull dir, hi ha una contradicció constant, però bueno, suposo que amb els anys, i espero, vagi canviant, perquè déu-n'hi-do.
Es pot veure algun lloc aquest documental?
El documental el vaig presentar aquí a Barcelona, al Festival Docs Barcelona, que va ser una estrena molt vaig estar molt contenta amb tots els comentaris, va venir molta gent, va ser realment, no sé, estic molt contenta, i ara estic esperant a veure si es pot passar en algun altre o festival o algun cinema. A veure, encara no puc dir dates, però...
Escolta, i entre tu i jo, vas témer ser segrestada en algun moment?
Això molta gent m'ho pregunta i la veritat és que no.
No, no vas patir per la teva integritat física, no?
No vaig patir.
Haver-te de quedar en una granja munyint les vaques, això, no.
Primer, que no crec que estiguin interessats en mi, perquè ells volen noies de 20 anys i que siguin kirguis. O sigui, jo, primer, no formo...
Una estrangera no passa pels seus plans.
Clar, jo no formo part del seu sistema de creences. Costaria molt convèncer-me de posar-me un mocador al cap. Crec que em resistiria.
I que no saltessis el pa.
Exacte. El sistema del pa no funcionaria amb mi. Vull dir que crec que no sóc jo un target, però... No, i també he de dir que a mi m'han tractat molt bé. La veritat és que no vaig tenir en cap moment una
perquè
sensació...
Perquè són gent acollidora.
Sí, són gent molt acollidora. Vaig passar molt de temps amb les famílies i sopant, dinant amb ells, i realment no tinc cap queixa. He sentit en altres països a vegades que no hi ha aquest tipus de pràctiques amb més... bueno, més por, no, però... He vist que pot haver més perill que no a Kirguistan. La realitat és que no vaig tenir cap mena de problema.
Per cert, que el documental es diu Atrapa-la i corre, no? Més
exacte,
menys.
Sí. El títol és Atrapa-la i corre, que és la traducció del nom de la pràctica, que és Alakachu.
Alakachu. Grab and run, en anglès.
Grab and run, sí. I, bueno, és curiós, no?, com que sigui el nom de la pràctica en si, no? Agafa-la sí, sí. I corre. Vull dir, és molt gràfic. Sí, realment.
La Rosa Corella i el seu documental, Alakachu, Atrapa-la i corre. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per convidar-me al programa.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai i ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
Vaig arribar a Luang Prabang al vespre. Vaig sortir a passejar i em vaig adonar que el mercat de nit, que de fet és un mercat plenament turístic, havia envaït definitivament el centre de la ciutat. Els visitants eren nombrosos, sobretot xinesos. Quedava clar que el nom de Luang Prabang ja estava marcat en majúscules en tots els itineraris viatgers del sud-est asiàtic. L'endemà vaig sortir al carrer molt d'hora. No tant per veure els publicitadíssims monjos mariners que, armats amb els bols respectius, demanen les almoines tradicionals, com per evitar en la mesura del possible, les aglomeracions. A Luan Prabang hi mantinc dos indrets de visita ineludible, el Puig Pusí i el temple Xiang Kong. Poc després de les 6 del matí, doncs, em trobava a Tirant muntanya amunt. No havia de resultar pas un ascens fatigós. El Puig Pusí, situat en la base de la Presque Île, que dirien els francesos en afortunada definició, quasi illa, només té 100 metres d'elevació. Però és que no es tractava tant de fer el cim com d'anar serpentejant per camins i caminois entre arbres i construccions religioses grans i petites. Així, vaig enfilar per unes escales a la base de les quals hi havia dos caps de naga, esprits antics esdevinguts budistes i concretats com a serps drac. I vaig aturar-me successivament al davant d'un grup d'estàtues daurades en un templet i al peu d'un Buda que em mostrava els palmells de les mans. I després em vaig abocar a una balconada a contemplar una vista panoràmica de la muntanya boscosa solcada pel fascinant Mekong. I vaig admirar des de múltiples angles el gran estupa daurat que corona el cim. En vorejar un modest banc de ciment, vaig recordar que allà mateix m'havia assegut en la primera visita a la ciutat farà cosa de 15 anys i que un monjo jove se m'havia assegut al costat amb la pretensió de practicar l'anglès. Per cert, que es tractava d'un monjo una mica pesadet, eh? Que no m'havia deixat escapar fins al cap d'una bona estona. M'hi vaig passar hores embrancat en el Puig Pusí i vaig recuperar el Luang Prabang de tota la vida. I també la reflexió recurrent, el canvi del món antic al món modern. Luang Prabang, aquesta petita ciutat envoltada de bosc, havia estat una de les darreres capitals del món antic, d'un món que funcionava a un ritme tan lent que no ens el podem ni imaginar. Com dimonis, em vaig preguntar, s'ho feia el rei Fa Ngum, per esmentar el més important de tots, al segle XIV, per controlar un país que era gairebé la mida d'Espanya des d'aquell llogarret només comunicat per la lenta autopista del Mekong i per accidentats camins de bosc i muntanya. El cert és que tan bon punt van arribar a la regió els colonitzadors i el món es va obrir, la capital del país va ser transferida a Vientiane, situada prop de les rutes comercials. I Luang Prabang va quedar com un lloc allunyat, només bo per la indústria de la fusta i com a lloc de retir i nostàlgia, i també com a xupluc d'ètnies muntanyeses i amagatall de bandits i contrabandistes que en aquella orografia difícil i boscosa podien fer els seus negocis sense que ningú no els destorbés. Havent baixat del puig, vaig caminar fins a l'altre extrem de la quasi illa, on el riu Nam Khan conflueix amb el Mekong, que és l'altre punt màgic de la ciutat. Si el Puig Pusí busca el cel, el temple Xiang Kong busca l'aigua. Amb aquest cel ampli, aquesta aigua magnífica i aquest bosc vitalíssim, no és estrany que Luang Prabang presenti un caràcter tan essencialment harmònic. Tot contemplant la forma cadenciosa del temple, a tocar del riu, vaig evocar la imatge clàssica del rei que desembarcava allà mateix. El Wat Xiang Kong era el punt d'arribada de tota barca oficial, rigorós punt de trobada entre els jerarques humans i els déus. Com tots els temples de la regió, el Xiang Kong es compon de diversos edificis, però a mi és el cim, l'edifici principal, el que em fascina. Tant que el considero el meu edifici preferit d'entre els temples budistes de tot el sud-est asiàtic. Vaig passejar-hi tot al voltant a pas de cargol. Me n'agrada la mesura humana, en primer lloc. I m'admira la perfecta concavitat del sostre, conformat per tres estrats, i sobretot el fet que els vessants arribin gairebé al terra, com en les longhouses tradicionals de la regió. M'encanta l'arbre de la vida, el mosaic amb vidrets incrustats que presideix la part posterior. I gaudeixo de les barroques decoracions que decoren vigues, marcs, portons i pràcticament tota la superfície disponible. M'agraden tant que a casa hi tinc tres quadres que reprodueixen detalls de la porta principal, elaborats per l'artista local Zone Compassert, a qui vaig conèixer a l'escola d'art de Vientiane en l'època en què vivia en aquella ciutat. Com succeeix amb el barroc occidental, aquest art carregat només sobreviu si cada element està fet amb tot el cor. I aquest és, indubtablement, el cas del temple Xiangkong. Vaig penetrar a l'interior i vaig seure a terra, recolzat en una de les 8 columnes de fusta detalladament esculpides en formes geomètriques. Si mirava amunt, podia veure com aquestes columnes conduïen a les rodes del Dharma, símbol de la moral budista. Enfront meu, sempre en la penombra, una miríada de budes em contemplava. En aquest petit espai s'hi havien ordenat milers de monjos i s'hi havien coronat els reis de Luang Prabang. I ara el tenia per mi sol. A fora corria el riu. Mentre observava les titil·lants espelmes, vaig pensar que, segons com, un espai de mesura humana impressiona més que no pas el més monumental dels palaus.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
Illes remotes.
L'eina més important dels habitants de Banaba està feta de fusta d'ametller salvatge i té un acabat afilat de closca de tortuga. Es fa servir per tatuar les seves pells amb tinta, una pasta fosca composta d'essència de nou de coco, aigua i sal. El disseny dels tatuatges està del tot preestablert, no es pot variar, tot i que es poden dibuixar un o dos cops. Línies rectes i corbes que van creixent en forma de plomes. El cap i les cames i pràcticament tot el cos dels illencs estan coberts de tatuatges que són una preparació pel més enllà. Quan un d'ells mor, el seu esperit camina cap a Ponent, on Ney Karamakuna, la dona amb cap d'ocell, li bloqueja el camí per exigir-li el seu aliment preferit, els tatuatges de la seva pell. Amb el seu bec fort, devora la tinta que cobreix membres i cara i, en agraïment, regala ulls d'esperits morts perquè l'esperit trobi sense dificultat el camí cap al regne de les ombres. Si els cossos no tenen tatuatges o no resulten suficients, Ney Karamakuna s'enfurisma i els arrenca els ulls amb el seu bec, de tal manera que els esperits queden condemnats a caminar eternament secs i sense rumb. La solitària illa de Banaba és un aflorament de corall a l'oest de la cadena de les illes Gilbert, uns 300 quilòmetres a l'est de Nauru, i presenta una anomalia política. Tot i formar part de la República de Kiribati, la seva administració municipal recau en el Consell de Líders i Gent Gran de Rabi, ubicat a l'illa de Rabi, el veí arxipèlag de les Fiji. D'acord amb Terry Nibanaba, la columna vertebral dels Banaba, la història oral dels Banaba reclama que la gent del clan Teaka, originaris de la Melanèsia, van ser els primers habitants de Banaba i van arribar a l'illa abans de les onades migratòries provinents de l'est de l'Índia i de Kiribati. Potser aquí rau la raó d'algun dels seus costums. Els habitants de Banaba no enterren els morts, Pengen els cadàvers al sostre de les seves cabanes fins que la carn es podreix. Llavors renten els esquelets al mar. El cos se separa del cap i es conserven en llocs separats. Els ossos a sota de les cases, el crani a sota de les pedres del camp on els joves juguen amb els ocells fragata. Ballen al voltant de les aus i els llencen objectes punxants fins que els ocells no poden fer cap més pas i cauen abatuts a terra. Els ocells van ser els creadors d'aquesta illa. Van niar les seves roques que s'alçaven sobre el mar i els seus excrements es van anar acumulant, sedimentant i guanyant espessor, fins que van cobrir tota la superfície del mar i es va formar aquesta illa de fosfat pur.
Els viatgers de la gran anaconda.
Avui hem conegut més a fons una realitat, la del segrest de dones per casar-se, encara molt estesa a la República Centroasiàtica del Kirguistan. També una nova illa on perdre'ns, l'illa Banaba a Kiribati. Som els viatgers de la gran anaconda. Manel Bernat, Elisenda Sor, Susana Sancho, Armínia Massana, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles Dabó i qui us parla, Toni Arbonès. Estem contents d'haver-vos retrobat. El món ens obre camins infinits que anirem resseguint un per un. Si ens hi voleu acompanyar, preneu lloc en el ventre canoa de la gran anaconda. Estarem encantats de compartir aquest món amb tots vosaltres. Fins aviat.
Els latuames creuen que el cel és el riu que embolcalla el planeta i des d'allà surt la gran anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos també a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter Gran Anaconda, a l'APP de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.